Són les dues, comença l'informatiu migdia al 91.5 de la FM.
Info migdia, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Sant Cugat ha fet un pas més que pot permetre finalment la construcció del primer temple dels mormons a Catalunya. El ple va aprovar inicialment una modificació urbanística en l'àmbit de Volpelleres Oest, on s'ha incorporat l'ús religiós a petició de l'Església de Jesucrist dels Sants dels darrers dies. En aquest àmbit, entre l'Avinguda de la Clota i l'Avinguda de Via Augusta, es troben els terrenys propietat dels mormons. I és que l'Ajuntament treballava en una modificació urbanística amb la voluntat de donar més vida a diversos sectors de la ciutat qualificats de terciaris, és a dir, destinats principalment a oficines o serveis empresarials. L'objectiu era ampliar els usos permesos i possibilitar que en àmbits de Volpelleres i Can Mates també s'hi poguessin instal·lar equipaments culturals, comercials, esportius o residencials i així reactivar zones actualment poc dinàmiques. En aquest context, l'Església de Jesucrist dels Sants dels darrers dies va presentar una al·legació perquè el planejament inclogués també l'ús religiós entre els usos preferents. L'entitat argumentava que el text inicial només mencionava l'ús cultural i que això podia limitar el dret de culte. El govern va acceptar l'al·legació i va incorporar l'ús religiós i cultural com a preferent dins el pla parcial. Aquest projecte, us parlem una mica d'aquest projecte dels mormons de Sant Cugat. Aquesta església va anunciar el 2022 la seva intenció de construir un gran temple a Sant Cugat a una parcel·la de 2 hectàrees situada entre l'Avinguda de la Clota i la Via Augusta. El projecte preveu un edifici principal de 2.500 metres quadrats destinat al culte i un edifici auxiliar de 1.000 metres més amb allotjaments i serveis. El conjunt estaria envoltat de zones enjardinades i camins interiors dins d'un recinte tancat d'accés restringit. I ara la crònica política. El portaveu d'Esquerra Republicana, Sant Cugat, Bernat Picornell, s'ha posat a disposició del partit per ser el pròxim cap de llista de les eleccions de maig del 2027. En un acte a la sala clave de la Unió, en què Esquerra ha presentat el nou impuls de Sant Cugat, Picornell ha destacat que s'estima molt la ciutat. Diu, he nascut i he crescut aquí i vull continuar vivint i treballant per Sant Cugat. El republicà ha afegit que tenim el projecte, tenim Sant Cugat al cap, sabem què és el que necessiten els santcugatencs i santcugatenques i com abordar els reptes de futur. Precisament el futur ha estat l'eix principal de l'acte, un futur, diu, que cal afrontar amb certeses i no amb por. És per això que els republicans, sota el paraigua Viure Sant Cugat i Viure Sant Cugat, han dibuixat les línies a seguir per aconseguir que tothom que vulgui viure al municipi ho pugui fer i no se senti obligat a marxar. Els republicans, que porten 2 mandats consecutius al govern de la ciutat, han aprofitat l'acte per detallar tot el ventall de possibilitats que hi ha per revertir aquesta situació. El nou impuls per Sant Cugat dels republicans també pretén fer una mirada acurada al perfil de societat que hi ha en 15 anys al municipi. Per això mateix, i segons dades aportades durant l'acte, tenint en compte que la població de més de 65 anys serà el doble que ara, han dit, s'ha remarcat la necessitat de continuar treballant per fer polítiques per la gent gran. No deixem de parlar d'esports perquè Vox Sant Cugat assegura que ha posat en marxa els tràmits per presentar un recurs contenciós administratiu contra la zona de baixes emissions del municipi, ha explicat el portaveu del partit, Marcos Rodríguez, a Cugat Mèdia. Rodríguez assegura que el propòsit del recurs és defensar els drets de moltíssims santcugatencs i critica que el model adoptat per l'Ajuntament sigui sancionador i restrictiu. Segons el portaveu de Vox, hi ha municipis com Castelló de la Plana que han optat per model més flexibles i que no penalitzen automàticament els vehicles més antics. Els dos regidors de Vox Sant Cugat, Marcos Rodríguez i Jordi Guirado, s'han desplaçat aquesta setmana a Brussel·les per reunir-se amb l'eurodiputat Jorge Buxader i fer-li arribar les seves demandes per defensar els drets de tots els veïns davant les restriccions injustes de la zona de baixes emissions. En un vídeo a Instagram, Buxader remarca que és veritat que Brussel·les és l'origen de les zones de baixes emissions, però que hi ha països com França que les han eliminat. En aquest sentit, l'eurodiputat de Vox assegura que Brussel·les callarà si el recurs acaba prosperant i la ZBE s'ha d'eliminar. Crònica social, l'estat de Califòrnia ha aprovat oficialment els materials de matemàtiques d'Innovamat com a recursos recomanats per les escoles públiques després d'un exigent procés de revisió per part del Departament d'Educació. Amb aquesta decisió, l'empresa local es converteix en la primera internacional que aconsegueix entrar en l'adopció curricular oficial californiana, un dels procediments més rigorosos del món. Ens fa especial il·lusió, ha dit Andreu Dotti, CEO de l'empresa, perquè reconeix la tria de molts mestres i escoles que confien en els nostres materials i formació. El procés d'aprovació passa per diverses etapes de revisió independent, en què equips d'experts i docents analitzen l'alineament amb els estàndards estatals i amb el California Mathematics Framework, el document que guia la manera d'ensenyar i aprendre matemàtiques al país. A més de la coherència curricular, els materials són avaluats en termes de rigor pedagògic, accessibilitat, inclusió i suport al professorat. Abans de la decisió final de la State Board of Education, la proposta ha de superar també una fase de validació pública. I és que als Estats Units, Innovamat presenta aquesta proposta sota el nom de Thinking Math, un programa que compta amb el suport del reconegut investigador Peter Liddeyall, autor del Building Thinking Classrooms. És una proposta, diuen l'entitat, que està dissenyada per fomentar el pensament matemàtic de veritat, totalment alineada amb la pedagogia del Building Thinking Classrooms. Fundada el 2017 a Sant Cugat, Innovamat treballa actualment amb més de 550.000 alumnes, 22.000 docents i 2.600 centres educatius a 9 països. I parlem d'esports. La triatleta de la Unió Ciclista Sant Cugat, Estela Peris, ha finalitzat el Mundial d'Ironman, prova molt exigent que barreja 90 quilòmetres en bicicleta, 21 corrent i gairebé 2 quilòmetres nedant. Peris, de 51 anys, ha tancat la participació en la posició 30 de la categoria 50-54 anys i en la 697 dels 2.000 de la general. Peris finalitza per segona vegada aquest Mundial que reuneix els millors especialistes d'Ironman. Peris va iniciar-se el ciclisme amb un club professional que es va crear a la Floresta. Després de tancar aquesta etapa, ja fa més d'una trentena d'anys, va fer el salt als triatlons a la Unió Ciclista Sant Cugat. Des de fa 5 anys, Peris competeix en aquesta modalitat i ha participat en 2 mundials. A més, és la vigent subcampiona d'Espanya de la categoria de 50 a 54 anys. I el tenista santcugatenc d'origen colombià Jairo Velasco continua fent història després de sumar el 35è títol mundial de la seva carrera als 78 anys. Velasco ha assolit el Mundial per equips de més de 75 amb la selecció espanyola davant Alemanya. La Federació Espanyola de Tenis i el Consell Superior d'Esports han homenatjat l'equip espanyol per aquest triomf. I acabem amb l'apunt social. Parlant de medi ambient, l'Ajuntament ha dut a terme avui una poda selectiva del Pi d'en Xandri per reduir el pes de la capçada. A més, s'ha instal·lat un sistema de sustentació dinàmica que ajuda a reduir el risc de fractura entre branques, mantenint el moviment natural de l'arbre. Es tracta d'un mètode no invasiu que respecta els estàndards internacionals de cura arborícola. Aquestes intervencions formen part de les actuacions que el consistori té previst dur a terme per mantenir i garantir el bon estat del pi després de la caiguda de la branca el passat 18 d'agost. A banda de les tasques de manteniments que s'han fet, està previst reposar la valla metàl·lica per la protecció de la ferida principal, ampliar la corona protectora, substituir els puntals de suport malmesos, entre d'altres actuacions. I amb aquesta informació posem el punt final. Gràcies per la seva atenció. Us parla Sílvia González i això és el 91.5 de la FM.
Info migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinski Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Veure'l i voler-lo cuidar, jocs, moixaines, ensenyar-li tot. A Occident, el teu gos o gat està ben assegurat amb la nostra assegurança per mascotes perquè ho aconsegueixi tot, tot i tot. Occident.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferint productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
Música a Ràdio Sant Cugat. Gaudeix de la música amb nosaltres.
Solid. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
A continuació, escoltem la reemissió de la tertúlia d'avui.
I quan passen 7 minuts del punt de les 10 del matí, el Faves Contades comença a fer xup-xup amb la tertúlia. Una tertúlia, ja ho sabeu, que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui posarem el focus en la gestió dels equipaments municipals per part de l'Ajuntament, però abans farem un repàs per aquestes afectacions d'aquest capítol de pluges que ha afectat la ciutat aquesta matinada i a primera hora del matí. Per abordar aquesta qüestió ens acompanyen a l'estudi Ramon Bernils, el Juan Merino, veí activista de la Floresta, Jordi Pasqual, periodista al Cugatenc, i Ferran García, responsable
regidora de Recursos Humans d'aquesta casa. Ens havia d'acompanyar també l'Eva Tataret, mediadora literària, però precisament aquest episodi de pluja ha fet que no hagi pogut gestionar el transport per arribar aquí a la ràdio. Bé, teníem preparat un altre tema, perquè si bé sabíem que s'esperava aquest capítol de pluges intenses, no podíem saber les afectacions que tindria a la ciutat. De fet, Protecció Civil va enviar ahir a 3:15 del vespre el missatge és alert, un missatge que alguns han criticat que va arribar en un moment on encara no queia, no plovia, almenys aquí al Vallès. No sé si vosaltres sou d'aquests de la crítica o creieu que val més la pena prevenir que curar davant de situacions terribles com les que es van viure amb la Dana just ara fa un any al País Valencià.
En absolut. Va estar molt ben fet i ojalà sempre sigui així. Que no plou? Bueno, precisament que per això. Ara, quan ja estigui la tormenta a sobre, no cal que ja mandi ningú, ja està a sobre, no? O sigui, és molt ben fet, i el que no le vagi bé, així, pues bueno, que s'aguanti. Ja està, va.
Més que l'aigua, eh?
Bueno, de fet, si prenem la referència al País Valencià, en Catarroja i en Picanya i tota aquesta zona, no havia plogut quan es va desbordar el riu. Després va ploure, però en el moment que va arribar el riu no havia plogut. Vull dir que si és un tema de perillositat d'inundacions i tal, és igual que estigui plovent o no. I té sentit, a més, com era molt la primera hora del matí quan es preveia, com de fet ho hem vist, no? Que la gent estava com alguns aixecant-se i mirant fent-se el cafè, no? I algú ja havia d'agafar el tren, no? Jo crec que està bé que s'ha vist la nit anterior, perquè la gent, com a mínim, quan s'aixeca el matí següent, diga, bueno, vaig a mirar la previsió, però què diuen els mitjans, i que no siga un matí qualsevol que te'n vas tranquil·lament, no? Perquè...
Sí, jo també penso igual. Aviam, són missatges que han de ser de prevenció, i prevenir vol dir abans de que es produeixi el fet. Per tant, si va arribar a 3:15, pues, era entre, o 3:45, no? Potser 3:15.
3:15, 3:15. 3:15, la primera alerta.
Potser a mi m'agradaria arribar.
Els que miressin el futbol els va enganxar la primera
doncs,
part del partit
sigui.
Del Barça.
Cap problema. Benvingut sigui. Al final es tracta de prevenir i, per tant, endavant.
Tot i això, l'alerta arriba precisament per alertar a tothom d'aquestes situacions que comporten certa perillositat. Tot i així, aquest matí m'explicaven companys que han estat repartits pels punts de la ciutat i hi havia gent que no portava ni el paraigües. No sé què falla.
Jo he de dir que ningú sense paraigües, ara que ho dius. Vull dir.
Bueno, jo...
Però et desplaces caminant i a prop.
Sí, bueno, era no? Dos carrers, si m'agafava l'aigua, doncs mira.
Clar, jo en aquest sentit volia dir... Som un territori complex. Jo me'n recordo fa molts anys, ja tenim uns anyets, el Picó, quan sortia per la tele, diu les borrasques, quan arriben per l'Atlàntic i es compren a Europa, com que tot és pla, saben perfectament més o menys a quina hora plourà i a cada lloc. El problema que tenim en aquest territori és que som un país que està al Mediterrani amb molta orografia. I això a vegades és difícil d'establir a on cauran els xàfecs més importants, tot i que la nova tecnologia sempre ajuda i que de vegades en trobem més exactitud en les previsions meteorològiques, però som un territori complex i amb això també hem de comptar.
Per qui ho dubti, en Ferran és un seguidor de les previsions meteorològiques.
Totalment, m'encanten. És algo amb el que sóc un fan i m'agrada. Sí, mira, és un hobby de tota, des de la infantesa m'ha agradat sempre el tema de la meteorologia.
Jo tinc que dir que últimament s'estan fent les coses bé. Per exemple, les últimes dues avisos que hem tingut de l'Ajuntament, no ha sigut un avís com aquest ara, de l'Ajuntament, estan ben fet. Un va ser de pluja i l'últim va ser de la ventada, perquè, per exemple, va arribar a nosaltres a los casals, que ningú anés al casal perquè se suspendien totes les activitats, i crec que és important perquè van caure arbres allà a les planes, se va tallar la carretera i tot, i això, per la gent gran, per exemple, que és, en aquest cas és la que més utilitza, és un perill sortir així al carrer també. Jo crec que és millor prevenir que, bueno, que t'ha xafat el dia o el que tenies que fer, doncs pues ben xafat, que te digui, el pitjor és que no digues res i vaja, no lo prevegis i, ostres, pum, ja tenim el drama a sobre. Està bé, últimament està bé la cosa.
Justament, les pluges d'avui han sigut intenses amb un termini curt. De fet, ara per ara no plou. Veurem si la previsió es compleix i a la tarda torna a haver-hi un episodi de pluja intensa o si queda aquí. El que ha passat és que ni des del Departament d'Educació ni l'Ajuntament s'ha enviat instruccions a les escoles, que justament ha sigut aquesta hora d'entrada a les escoles i als instituts, i des de les direccions d'alguns centres educatius de la ciutat sí que s'ha enviat un missatge a les famílies davant d'aquesta manca d'informació institucional, diguéssim, fos per part de l'Ajuntament o fos per part del Departament d'Educació de la Generalitat. Bàsicament el que ha passat és que moltes criatures han arribat molt molles, i això fa doncs, que, bueno, que durant el dia sigui complicat, i instaven a les famílies doncs, a fer el que consideressin necessari o més responsable, no? Si portar una muda seca de recanvi o si recollir els infants. Creieu que potser, coincidint amb aquest episodi, potser s'hauria d'haver donat instruccions de mobilitat per als centres, o potser just ha caigut en aquell moment i és allò que ja va tard?
Jo crec que també s'ha donat la circumstància que algunes universitats ja han cancel·lat l'activitat, llavors era com, entenem que sí que hi haurà alguna afectació a educació i a altres serveis bàsics, i llavors hi ha famílies que esperaven saber sí. què fer, diguem.
Però... Jo crec que a tot arreu falta cultura sobre les previsions però de la gent, d'apego, no? O sigui, que falta cultura...
L'autoresponsabilitat,
sí,
no?
Perquè, per exemple, jo ahir a la nit, quan vaig estar veient el telediari, va veure que a Càceres ha caigut un aiguat impressionant. Jo tinc família allà. La meva cosina havia anat precisament a l'hora de la sortida del col·legi a recollir a los críos. Oye, i no van avisar ni res. I va haver una que va ser, se van quedar la gent, però cotxes atrapats, una barbaritat. I no havien anunciat res. Jo crec que tant oficial com de la ciutadania falta bastant cultura sobre aquestes qüestions.
De fet, des dels bombers alerten moltes vegades que davant d'aquestes situacions que generen por o certa situació de risc, el sentit comú és el més perillós de tot, no? Si està plovent molt, doncs potser no és el moment d'anar a recollir els infants a les escoles en aquell moment, sinó que ells estan en un lloc segur, esperem que no plogui tant i que la circulació sigui més segura, i els anem a buscar després.
També hi ha un punt de què pots triar i que no, perquè recollir més pront o més tard els nens, sí... Ah, però anar a treballar, si l'empresa no t'ha dit pots no vindre a treballar o pots te-la treballar, doncs no t'arrisques, no?
Avui, quan més aigua caia, a les 8 del matí que caia massa, piquen a casa i era la senyora que manda serveis socials per fer la neteja a casa.
Ostres.
Perquè la Maria no se pot jugar ja, molt, i ostres, diu, però on vas? Jo no pensava que vinguessis. És normal, com no t'han dit que no vinguis? A la Floresta, amb el cotxe...
Ja, arribaria molla, o què?
Fo! Fatal. Bueno, però aprofitant que Ferran és un... sobre la meteorologia... no, és que com jo parlava abans de lo de la cultura que tenim. Ostres, los meteorólogos... Jo he escoltat en RAC1, no me recordo ara la vida de la dona aquesta que fa...
La Mònica Usart.
La Mònica Usart.
La que lo fa molt bé. Bueno, pues, ostres... diem la quantitat de denúncies i la quantitat d'insultos i tot i que li fan, perquè resulta, sobretot en l'hostaleria, diu, ostres, tio, és que no ha aixafat el negoci.
Clar, és un ofici que no és gaire agradable per segons quins serveis, quins sectors. Això és com els àrbitres de partit, quan el resultat no és propi, no és favorable pel que va perdent, no? Però jo crec que fan una funció òptima i molt bona. Crec que molts, i jo sóc dels que em considero seguidor, moltes vegades condicionem el que fem a l'endemà en funció de lo que ens diuen aquestes previsions meteorològiques. Per tant, trobo que són super necessàries i el que no li agradi, com dius tu, el món està ple de colors i de tonalitats, i hem d'aguantar, ho hem de tenir present, que això és necessari, és un servei.
Sí, però jo no entenc la gent que s'enfada. És a dir, el que estan fent és avisar-te del temps que farà. Quan t'anuncia que fa bon temps, si a tu t'interessa que fa bon temps, no, que farà sol i t'ompliràs la terrassa del bar, estàs la mar de content. Per què, quan diuen que plou, estàs trist? És que no és culpa de qui ho anuncies, és tan absurd.
Bueno, el canvi climàtic.
Aquest és un altre factor, en podríem parlar un altre dia. Esperem que hi hagi el Robert Sabé, que el tenim de tertulià i és un expert en la matèria, que sempre ens va molt bé que ens acompanyi.
De fet, portat a l'extrem, el que ha passat en el País Valencià, jo que he estat seguint allà, és que la Victòria Rosselló, que és la meteoròloga, que quan va haver la Dan ara fa un any, va anunciar abans que totes les administracions que era molt perillós que la gent es quedara en casa, ara... l'han relegat, li han baixat el càrrec dins de...
L'han degradat.
L'han degradat.
Que
estan totes les associacions de meteoròlegs del País Valencià fent-li suport, perquè és que vas fer la teva feina millor que qualsevol dels altres, perquè vas eixint en la tele, que era la teva responsabilitat, dient, no,
sortiu al carrer, quedeu-vos en casa.
El problema és qui entoma, no, les responsabilitats quan hi ha aquest tipus de catàstrofes. Estem veient, evidentment, sí, que al País Valencià no se n'han entomat. Ara sembla que comença a haver-hi alguna...
Si dimitir com ha dimitit, es entoma.
Exacte.
Després d'un any, al final dius, bueno, hi ha
seria molt discutible. L'altra qüestió és l'urbanisme que tenim al nostre país. Avui la Rambla del Celler anava plena, doncs el seu nom...
És que la Riera...
Rambla
del Celler, no?
I l'orografia, hi torno. Tenim una orografia, sobretot el que és el Maresme, tot el que és la zona de la Costa Brava Baixa, doncs que pràcticament la muntanya arriba al mar. I això, doncs, són pendents, que són corriols, que quan plou molt són rieres que s'ho emporten tot.
Bueno, la qüestió és si es construeix o no es construeix en aquests espais, no?
Però sí, però, per exemple, abans se la deia jo al Jordi, ostres, allà en la Floresta baixaven els carrers, però aigua que baixava. Bueno, però en Bornal, jo no sé quan te'n fan que no lo neteixen. Estan tapat,
sí, clar,
de terra, de tot el que arriba. O sigui,
quan són coses...
I aquest tindrà també, una... I sobretot ara ja de cara a l'hivern, de cara a l'estiu, o sigui, que ve... Però això sí, lo de la neu ja han posat la sal. Bueno, però bueno...
No sé si... Tot i que a vegades amb la quantitat de pluja que ha caigut en poc temps, els embornals, nets o no, no sé si tampoc tenen temps a absorbir.
Jo almenys, tot el que jo controlo de la part de la Floresta que da la muntanya...
No, sí que hi ha molts barris que tenen queixes, sí, fora de episodis de pluja, que diuen netegeu ara, perquè és que si no, després quan plou és...
Però de tota manera ja sabem que el que és la llei. Hi ha molta gent que diu quan critica quan no plou i critica quan plou. O sigui, vull dir que estic...
Mai plou al gust de tothom.
I l'aigua també és vida, això. Hem de defensar que l'aigua, ben caiguda, evidentment, però l'aigua és vida i dona al camp, la terra li dona vida i en general...
Estic content, m'ha regalat les plantes. El problema és que quan plou tan així te les sobrerega. No?
Sí, l'aigua que va caer ahir va ser magnífica. Molt bé, molt bé. Poc a poc, que és la que fa que la terra...
Segurament ens hem d'acostumar, i per això tot el sistema d'alertes i això, el tipus de pluges més torrencials, que en el clima mediterrani sempre han hagut, però ara és que són molt més explosives, no? Termes meteorològics que se m'escapen un poc, no? Però quan escoltes...
Mar mediterrani, puja de temperatura...
L'escalfor de l'aigua, o sigui, del mar, o sigui...
Sí, que sí.
Escolteu, canviem de tema, perquè com que l'aigua no està a les nostres mans i la gestió del moment, i afortunadament tampoc...
Era el tema del dia.
Perquè era el tema del dia. Anem al que teníem preparat sense saber que avui ens esperaven aquestes pluges de bon matí. De fet, és un tema que surt arran del ple del 31 d'octubre, el ple d'octubre de Sant Cugat, que s'ha aprovat una modificació del pressupost del 2025 per destinar més recursos a diversos equipaments de la ciutat. En total són més de 700.000 euros que es transfereixen a les partides de la coberta de Torrenegre, la millora de l'accessibilitat de la SEM de la Guinardera, la coberta de Can Magí i del complex aquàtic de Mirassol. Bé, parlem en aquest cas d'equipament. Centrem-nos primer en Torrenegre. Aquesta modificació pressupostària preveu ampliar 220.000 euros la partida per la coberta de Torrenegre. És una acció que va aixecar certa polseguera per part d'alguns partits de l'oposició, tot i que no hi van votar en contra, justament del Partit Popular i del Vox, que van criticar aquesta despesa. No sé si compartiu, si enteneu les crítiques, les reticències d'aquests dos partits que bàsicament deien, criticaven allò de que no té uns usos i els hi semblava...
De fet, criticaven l'origen de la cosa, no aquesta partida. Bueno. És a dir, si tu compres un edifici patrimonial com és la Torre Negra, però no tens determinat un ús ni tens calculat quan costarà fer totes les reparacions, com ara la coberta per totes les que hauran de vindre, clar, tens un problema, perquè llavors no saps quants diners dedicaràs ni tampoc quin ús destinaràs. I ens podem trobar en un altre cas, com el de Camp Montmany, o com algunes de les masies que tenim per la ciutat distribuïdes amb promeses de fer coses, però que mai s'acaben, no? Can Canyameres, Can Rabella i altres. Llavors, entenc jo aquesta crítica. Ara bé, jo crec que també hem de tindre la mirada de que els edificis patrimonials haurien de tindre una protecció i que qui millor pot vetllar per aquesta protecció són les administracions públiques. En tot cas, també haurien de demanar, Generalitat i altres, quin suport poden fer els municipis que tenen molt patrimoni. Ens trobem també una situació curiosa, que és que segons la llei franquista, que en el seu moment va dir que totes les fortificacions eren patrimoni nacional en aquell moment, que traslladat al moment actual seria el bé cultural d'interès nacional, la Torre Negra se'n va lliurar. O sigui, tot i que és una fortificació, no té aquesta qualificació. Per tant, és més difícil arribar a aquestes ajudes. Doncs també seria interessant, com a Ajuntament, que iniciarem el tràmit perquè es formalitzara el tema de bé cultural d'interès nacional. Vull dir que hi ha diverses coses que apliquen aquí. Ara, que ens cal fer una bona planificació de quin patrimoni tenim, quines accions són més urgents i quins usos es donem, crec que és evident. I mirar fins on pot arribar l'administració, i encara que a mi m'agrada més bé poc aquesta fórmula, però si en algun cas cal arribar a un acord públic o privat de cessió perquè algú faci un ús i pugui rehabilitar, doncs mira, igual no queda més remei, bé, perquè si no tenim a Can Montmany abandonat durant no sé quant de temps, en inversions de 300.000 euros per a només arreglar sostres, doncs no sé, igual pots aconseguir fons,
sí que van ser de la
o privat, o de la Unió Europea, o de l'Estat, sí, o d'alguna fórmula que permeta no tindre allà un bé que a més va degradant-se i al final és que acabarà perdent el valor perquè estarà invisitable, no? És que no sé.
Bueno, és que jo crec que en aquest falta molt, en l'Ajuntament, aquest, l'altre, jo parlava de les Masia, pues no han fet la feina que tenien que fer com a patrimoni del poble, no? O sigui, tenien que haver buscar el diner per on sigui, buscar les administracions que podia subvencionar si el diner, si l'Ajuntament no té lo suficient per fer-lo i que això sigui, i llavors després donar-li un ús perquè realment aquí a Sant Cugat estem falta d'equipaments.
Sí.
Ja parlaré, no? Però tela. Però bueno, jo el que vos i PP estan en contra, dient que, bueno, i fent totes les crítiques que tindrem...
Criticaven perquè... bàsicament, que sent un equipament que es va comprar l'any 2022, a 2025 encara no hi hagi un pla d'usos i que s'hagin d'anar fent aquestes... Però aquestes segur, inversions sense saber exactament per a què servirà aquest espai.
Segur que a ell li agradaria a mi que continués en mans particular i que fes un negoci, un particular ahí, perquè a ell li va molt bé. Clar, si és públic, ja no li va bé perquè tot el que és públic és comunista.
Bueno, dic, és una altra cosa. Que,
o sigui que ja... No,
hi ha particulars i particulars. És a dir, tu pots arribar a un acord en una fundació perquè faci una cosa que té utilitat pública i, per tant, poden haver visites obertes i tal i qual, i, per tant, té una... Encara que tingui una gestió externalitzada, un acord públic o privat, consorci d'històries, té una vocació pública, però que, en alguns casos, com va arribar a haver una proposta de fer una escola privada en Can Montmany...
Montessori.
Clar, és que això és limitar l'accés a una cosa que és patrimonial i que tothom hauria de tindre accés. Vull dir que també hi ha mirades sobre... aquesta part privada com hauria de ser, si és que hi ha de ser, que jo a priori preferiria que no, però no sé si tenim recursos per tot el patrimoni que tenim.
Bueno, però si l'Ajuntament té que buscar els recursos en totes les institucions, o sigui, tu parlava abans de la llei aquesta de Franco, bueno, pues no ho sé, no ha entrat, per què no ha entrat? Perquè a lo millor no va interessar a ningú.
S'han de fer els
tràmits.
Exactament, no? Jo també penso que al final els recursos s'han de buscar d'alguna manera. Hem de ser conscients també que els recursos públics són limitats i ens s'han de prioritzar en serveis primaris. Vull dir que això, tots estem d'acord que el que és la salut, l'educació, seguretat, doncs són serveis dels que no ens podem prescindir, però sí que és veritat que el patrimoni s'ha de preservar. Jo crec que potser hi ha figures com el mecenatge que es podrien sondejar. No té res a veure que tu busquis un mecenatge privat perquè perdis la titularitat d'aquell bé i del que li puguis treure també després un rendiment públic. També hem de ser conscients de la ubicació de Torrenegre, no perdem el veremos que això està en un espai natural. Per tant, jo penso que la dedicació d'aquest espai físic, doncs, al meu entendre, hauria d'estar vinculat amb l'entorn. Fer allà, ja sé que no s'ha proposat una escola, no li veig el sentit. Un centre d'interpretació, per què no? Un centre...
Museu de la Pagesia?
Algo així. Algo relacionat amb el seu entorn, perquè és un espai que està dintre d'un espai natural i, per tant, les funcionalitats han d'estar vinculades a aquell entorn natural.
De fet, a mi em sobta que el mandat passat es va començar un procés en el Consell de Ciutat de reflexió sobre la Torre Negra. Jo mateix no vaig participar directament en les reunions, però sí en unes enquestes que van fer, que van recollir com opinions de gent que coneixia una miqueta la situació. Va haver unes conclusions que anaven molt en la línia aquesta, no?, de quina relació amb la natura, també tenint en compte que el parc natural, que allò no és parc natural, però una mica més endavant sí, demana tindre menys pressió, per tant, fins a quin punt allò pot ser una finestra més que una porta d'accés, no?, com aquestes mirades, i això va quedar allà com un document que ni el govern passat ni el govern actual han fet res en conseqüència. Per tant, dius, no sé, tens a la gent participant per a res, també.
De fet, és aquesta assemblea ciutadana que parlava el Jordi, que ja va proposar diversos usos de manera comunitària. Es va proposar una casa de colònies, un centre de dia, un taller ocupacional... No sé vosaltres cap on Mira, veieu que s'hauria de, per què s'hauria d'utilitzar Torre Negra. El Ferran apuntava, no? Un centre d'interpretació de la natura, el Jordi es deia, sí, més que una porta de Collserola, que tenim al parc amb una sobrecàrrega important de població i d'activitat física també, que fos una finestra, no?
Jo crec,
què hauria de,
jo crec,
de ser
jo crec que l'aniria bé l'escola. L'escola, ara con la reivindicació que hi ha per pues, a fer mosaic a Collserola, no? Que estan tots els pagesos, sí, sí, que estan ja les cooperatives que estan treballant de que Collserola funcione de una altra manera per a prevenir els incendis i tot això, per a mi seria una escola que fes tot el treball que se fa a la muntanya, no? I seria molt bé.
No una escola d'educació normal, vols dir?
Una escola taller.
Una escola taller del treball que se fan dintre de lo que és Collserola, el cap de Collserola. Però a part d'això, aquí en una tertúlia, és que no me recordo el nom, si era per Mayo, no sé com es diu, és un home d'aquí, d'aquí de Sant Cugat, que tenia, que nos va ensenyar fotos aquí, tot un
museu.
El Rogeli Pedró, que nos va ensenyar a dir, ostres, jo estic disposat
a cedir tot el patrimoni que tinc,
i tenia una quantitat...
Relacionat amb la pagesia, eh?
Sí, per la pagesia, per fer un museu ahir.
A més, té un llibre preciós dels oficis de Sant Cugat.
Mm. Saps? O sigui, això pues sí, oye, i tindria una utilitat, de cara a la muntanya, i de cara a que la joventut esté aquí implicada en tot aquest tema. Per mi seria això massíssim. Sí, sí.
Per conèixer el passat, no? Agrícola i vitivinícola de la ciutat, passat que tampoc fa tantíssims anys, eh?
Seria meravellós, o sigui, i tindries un edifici dedicat simplement a les tradicions de Sant Cugat en la pagesia, no? O sigui, seria... Jo seria molt interessant.
La proposta que vaig fer en aquest... En el procés aquest bueno, les enquestes paral·leles, va ser que es podia aprofitar una mica la planta baixa per a afavorir aquest mosaic agroforestal, per tant que fora la part de baix de la masia, i si cal fer algun edifici petit adjacent per a l'activitat agrícola, no? I que els camps que hi ha allà, que ara alguns estan mig abandonats, poder obrir algun camp més, no? I que allà hi haguera una activitat en la línia del que s'ha fet, per exemple, en Camp Montmany, en l'Ortiga, espera que en millors condicions, perquè estan esperant la renovació del contracte des de fa molt de temps. Però vaja, buscar aquesta fórmula, llavors hi ha una part, perquè van fer una visita en la premsa quan es va comprar, i hi ha una part que el propi edifici patrimonialment té un valor en si mateix, per tant poder museïtzar allò com era viure allà, diguem, és interessant, i les golfes, que tenen un sostre molt alt però que ara està buit, allà es podria fer la part més d'interpretació ambiental, una sala d'actes on poder acollir xerrades, no? Per tant que siga un equipament que té diversos usos però que també estiga viu sempre, perquè si no és... O sigui, anar fins allà com a museu, tampoc anirà tanta gent, no ser que siguin visites escolars.
Però si tu vas, i fa un museu allà, ja con les tecnologies que tenim avui, que podes fer, estar bien com se treballava.
Sí.
Perquè, bueno, jo he sortit con la gent gran en excursió por ahí, a Tarragona,
sí.
I anen a pobles, o sea, que tenen uns museus, una cosa que és
preciós.
I això atrae a gent, i a més explica, està ahí en plena Collserola per a los nanos i tots, o sea, que seria meravellós.
De fet, parlem moltes vegades que un dels reptes de Torre Negra és que és lluny una mica de la trama urbana, però la realitat és que per aquell camí hi passa cada dia centenars de persones.
Sí, també és cert que l'accés... la porta principal és com per dalt, per tant s'hauria d'obrir l'accés per baix,
sí, bueno, però
que de fet és obrir una porta en la tanca, que no és tan difícil, però...
Sí, però tindria que posar-se d'acord amb els dueños de les terres, terrenys, sí, aquest. Sí, jo, aquí a Torre Negra, quan jo encara no havia jubilat, jo he anat a treballar allà.
A la Torre Negra?
A Torre Negra, a fer bodes.
Fer-ho bodes.
De cambrer.
Com un restaurant, com una masia.
Sí, que sabia un event com la masia d'aquí. Sí, sí, posaven carpes, Sí, sí, i venien a treballar, I entraven per la part de dalt.
Però per dalt, clar, és que sempre per dalt. El que passa és que l'accés de dalt és cert que acabes pegant molta volta. Sí, jo quan van fer una roda de premsa, no recordo quan, suposo que quan la compra o després, just... Jo acostumo a anar en bici pel món, com sabeu. Hòstia, a la volta d'anar per dalt, per baix haguera tardat 10 minuts i per tant n'he tardat 40.
Però és una qüestió d'habilitar un accés per a la part d'aquest del camí. Clar, ara per ara no tenim usos definits, que és una de les crítiques que hi ha sobre el projecte de Torre Negra i sobre tants altres com Camp Montmany, com la Casa Villà que tenim a Avinguda Cerdanyola, que fa, diria, ho diré de cap, 3 mandats que es van presentar els primers renders i a dia d'avui continua igual de tapiada i en desús que en aquell moment. Com han de ser la presa de decisions d'aquests espais, tot i que s'ha fet com un intent de preguntar a la ciutadania per què el fem servir, per ara aquelles conclusions o aquelles propostes són en un calaix, no sabem si s'estan treballant o no, però com a mínim no ha transcendit si serviran o si no serviran com a punt de partida. Creieu que l'ús d'un bé patrimonial d'aquestes característiques seria interessant definir-lo a través d'un procés de participació, sigui com sigui, o és l'Ajuntament qui ha de tenir la potestat de decidir què i com s'hi fa?
Bueno, hi ha uns usos predefinits, o sigui, no que hi ha uns usos predefinits, hi ha de saber quin és l'entorn, quines són les limitacions urbanístiques i, per tant, quins usos pot acollir allò o no. Per tant, si es fa... Perquè el problema de vegades pressupostos participatius i processos participatius en general és que tu presentes coses i vés a saber. Jo crec que, de vegades...
Amb unes premisses.
Que cal guiar una mica la participació, perquè si no la gent somia en gran, però és que no sap les limitacions legals, urbanístiques i altres, no? Per tant, si guies bé aquest procés i saps que allà... no sé, potser no pots fer una residència per dir, no sé, doncs bueno, per això, bueno, això no ho podem fer.
Hi ha una demanda de los veïns, de los barris, que la falta d'equipaments, o sigui, que la té, claro, ja fa molts anys que s'estan demanant. Lo de Torreblanca, no? El carrer Torreblanca. No
sé avinguda, sí, és l'Avinguda Cerdanyola, sí, en Torreblanca. Sí,
Torreblanca. Pues aquest, no ho sé, tornem a lo mateix d'abans.
800.000
no sé,
euros va costar en aquell cas.
Sí. L'Ajuntament, no ho sé, però tenia que haver ja una solució.
Tenia nom, tenia fins i tot nom. Havia de ser com un hotel d'entitats amb el nom d'un veí del barri.
Aquest és el que jo anava ara. Diu, és que en Sant Cugat no tenim hotel d'entitats. En els barris no tenen. O sigui, necessitem les entitats, necessitem un local on tenim, donde nosaltres podem tenir les nostres coses.
O una altra cosa són... La Casa de Cultura, que en el seu moment va servir, queda absolutament petita i desbordada.
Però una altra cosa són els equipaments per teatre, per dansa...
Saps què passa? Que la resposta del govern d'això, en volta de dir anem aprofitant petits equipaments que tenim i els rehabilitem, és fem una biblioteca molt gran que desesponjarà la resta. Sí. Això també és part del debat, no només pel cost de tot el debat que té la biblioteca, sinó més... sobre, vale, si fem aquesta inversió en un edifici nou, què passa en la resta si gastem tants diners
aquest
ara
aquí? Aquest és el problema de Sant Cugat, que tot el museu, su obra faraònica, quedar-la i feta. No sé jo, primer estan, clar, perquè la Floresta des del 17 estem reclamant con una moció institucional que tenia que haver una biblioteca a la Floresta i les Planes.
Que això també depèn de la Diputació de Barcelona.
Sí, però s'ha tingut que fer una altra, ara aquest any, los comuns han fet una altra moció per a una altra vegada la biblioteca. Los barris no tenen equipament. La que esperen? Yeah. No sé, o sigui, ara... ¿Cómo se está trabajando con el CPA? O sea, lo del Andaluz.
Se está estudiando la compra.
Se está estudiando la compra. Sí.
Pero es que están mareando la pérdida. Pero aparte de eso, tienen la Unión. ¿Quién cacao tenía en la Unión? O sea, no se donan solución.
Quan vagis obrint melons tan grans, necessitem 3 hores més.
Jo estic sent el paper, ens queden mig minut, imagina't.
És que és així.
O per cada un necessitaríem un capital.
Això sí. Nosaltres, al Casino de la Floresta... resulta que vienen de Barcelona y allá hacer grandes eventos y la cultura del carrer no puede surtir hasta determinadas horas, ¿no?
Juan, has obert una quantitat de melons que et contractaré per preparar les tertúlies. Sí.
No, és que en la qüestió de lo que és la entitat estem, bueno, pues, sense res.
Farem un munt al cap la típica furgoneta que passa vendo melones, sí. Pues has fet un poc això,
Bueno, és que nosaltres van a la Floresta, van con el cotxe, con el melonero, dient a la gent, que tenim reunió, i tampoc no los deixen fer ja.
Juan, escolta.
Per mi són records d'estiu, això, Melones del Tomelloso, de la zona on estic jo.
Entomem tots aquests melons que has obert, perquè ara, evidentment, no tenim temps d'abordar-los, però ja ho farem en altres ocasions. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, us agraeixo molt, especialment un dia com avui, Jordi, on vosaltres també teniu molta feina, que ens hagueu acompanyat. Juan, des de la Floresta, que t'has hagut de desplaçar fins aquí.
Ha baixat en Pirau avui.
Sí, podia haver vingut en lloc d'entren a nedant, podia haver canviat. Moltíssimes gràcies, que acabeu de passar un molt bon dia.
Gràcies. Igualment, bon dia.
Ràdio Sant Cugat.
Continguts en xarxa. L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
Naila Martínez, My Nutritionist, molt benvolguda, com estàs?
Molt bé, aquí sempre estic bé.
Nosaltres també, amb aquesta energia que ens transmets. Escolta'm, aquesta setmana volíem recuperar el tema dels acompanyaments durant els àpats dels menjadors escolars dels nostres infants. És un tema que s'ha fet viral, ho explicàvem en el capítol anterior, arran d'uns reels que vas publicar, una mica per ficar llum, no?, per ficar focus en aquest espai escolar. I llavors penso que ens vam quedar una mica, no, amb coses a dir, especialment, no, tot el que voldria ser, és a dir, quan, no, diem hem de parlar d'aquest tema pel que està passant a les escoles, és a dir, fer una mica de diagnosi, si et sembla, no, de dir què està passant i com hauria de ser. No? Donar una mica de tips.
Doncs sí, el que està passant a moltes escoles, repeteixo que no a totes, però que a moltes escoles el que està passant és que s'obliga a menjar els nens i nenes, es ridiculitza, no?, els nens i nenes que no mengen, es premia amb aquells que mengen, es castiga sense pati, es castiga doncs ja d'entrada l'obligar a menjar per sobre de les seves necessitats, no? O sigui, identifiquen que no tenen més gana i amb la premissa de això segur que és perquè no li agrada, no?, que és aquesta premissa que ja anem prejutjant.
La tenim en sang, aquesta.
Sí, doncs ja no respectem, no?, aquestes sensacions de gana i de sacietat que els nens i nenes, bueno, que tots tenim de forma innata i que a conseqüència d'aquest tracte entorn al menjar, doncs l'acabem perdent.
Ens desconnectem.
Llavors, sí que és cert, ja ho vam comentar, no?, que les condicions que tenen els monitors i monitores de menjador, doncs moltes vegades la ràtio pot acabar sent un monitor per 40 alumnes, és a dir,
no bogeria.
Òbviament no pots seure al costat de cada nen o nena a preguntar-li què és el que passa. Està passant. Però igual que pots personalitzar un càstig, no? Perquè al final estàs personalitzant.
Estàs donant una atenció, no?
M'estàs dient que no tens temps, però estàs personalitzant un càstig. Potser podem personalitzar el que és el que està passant, no? Clar, aquí hi ha molts aspectes a treballar, però d'entrada, què és el que podem fer de forma individual, no? O sigui, les empreses poden canviar la modalitat, no? Podem baixar les ràtios, podem millorar les condicions laborals, però no ens posarem amb això, perquè jo amb això no entenc, no?
I no és el tema d'aquí en l'espai de nutrició.
Exacte. Però què és el que podem fer nosaltres? Bé, jo treballo amb alguns menjadors escolars i sí que és cert que el treball aquest de l'acompanyament és el que crec que més m'ha costat, no? Perquè tenim molt arraigat la figura del monitor o monitora com a un policia, no? Perquè ja, o sigui, perquè es porten molts anys així, no? O perquè inclús molts monitors i monitores han set usuaris de menjador escolar i la figura que tenen és la d'un policia, no? Perquè
és el model.
El model a seguir, no? Per tant, o sigui, què és el que podem canviar? I d'entrada és important canviar-ho perquè, ostres, jo els dic als monitors i monitores, no et canses de ser un policia? No? És que has d'anar treballant mal rotllo, segur, no? O sigui,
amb l'activitat amunt.
Sense ofendre els policies, a veure si ara se'ns tiraran a sobre, eh?
No, parlem
de la figura autoritària, no?
De control.
Exacte, de control. De posar normes que moltes vegades són innecessàries, no? Vull dir, està bé posar normes. S'han
de
posar.
Clar, aquí està el quid de la qüestió,
s'han de posar límits. És a dir, crec que, i això ho he comentat alguna vegada també, crec que som una societat en general, m'atreveixo a dir, és una opinió meva, però molt polaritzada, no? O sigui, blanc-negre. Ah, no, si no posem... Si hem de ser més flexibles, no posem límits. No, a veure. Sí? El respecte pot anar de la mà amb límits.
Clar,
podem posar...
Comú.
Hi ha d'haver normes amb un menjador escolar, hi ha d'haver normes, hi ha d'haver límits, que s'han d'explicar abans de res, no? S'han d'explicar i deixar molt clares, inclús. A vegades amb alguns menjadors dic, no, és que les normes les hem de pinjar aquí, no? Perquè els nens i nenes les vegin i les puguin llegir.
Conscients.
I siguin conscients, no? Inclús les podem crear amb ells i elles si l'espai de menjador ho permet, eh? Vull dir que això ja depèn de cada centre. Però d'entrada... L'actitud del propi monitor o monitora és molt important. Hi ha una cosa que sempre els explico, els dic, a veure, quin és el menjar que menys agrada, no? Quan arriba amb un menjador, als monitors, eh? Quin és el menjar que menys agrada? Ui, quan hi ha les llenties, horrible. I els dic, i quina és la vostra actitud el dia que hi ha llenties? Abans de que els nens i nenes entrin. Clar, és que aquesta actitud se transmet. És que la nena ja entra, que ja veu que avui no anirà bé la cosa. I quan hi ha macarrons que solen agradar, què passa? Que esteu contentes, que sabeu que el servei anirà fàcil i això se transmet. Val? Llavors, ja d'entrada, la posició ha de ser neutra, sigui quin sigui el menjar que hi hagi. Hi ha d'haver una posició neutra. Després, hi ha monitores que em diuen, ja, Naila, però vale, no els obliguem a menjar, no? Perquè l'actitud és, jo no obligo. Uh-huh. I no obligar què és? No obligar és no posar cullerades a la boca. No obligar és, venga, 5 cullerades més, això és obligar. Val? No obligar és deixar de fer això que estic dient. És a dir, deixar que la nena, nena sigui capaç de dir-me tinc gana o no tinc gana.
I aquí, si et puc interrompre, sí, és que clar. Jo penso que ja també, és a dir, a banda de tenir això com molt inculcat, no? El fet de que ha de menjar, s'ha d'acabar, perquè si no es llança el menjar, perquè si no, no s'alimenta, però és que també hi ha aquesta por de dir, és que si no, no aguante, no? És a dir, com pot ser que el nen després estarà tota la tarda jugant, cole, bla, 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 i no s'ha nutrit suficientment.
Clar, aquí hi ha molts altres aspectes. Hi ha molts altres aspectes a treballar. Us dic, és que no podem treballar només amb el foc o amb un entorn de la nona nena, sinó que hem de treballar de forma conjunta. Clar, jo a les famílies els dic, mira, si a l'hora d'esmorzar a casa han menjat, m'invento, una llet amb cereals, i a l'hora del pati han menjat un entrepà de tonyina, i moltes famílies inclús hi posen fruits secs i fruita, no?, l'espai entre la digestió d'aquest entrepà i l'hora de dinar és molt petit i hi ha molts nens i nenes que no han fet la digestió. I si no han acabat de fer la digestió, no tenen gana. I, per tant, la predisposició a menjar i a tastar coses serà més baixa, no? Llavors, moltes famílies que quan rebem la queixa d'algunes famílies és que el meu fill no menja, proposem de que el mig matí sigui més lleuger, sigui una peça de fruita o inclús mitja peça de fruita, o inclús res si han menjat bé a casa. Val? O sigui, és que, clar,
de valorar la circumstància.
Clar, llavors, aquí és on podem individualitzar, no? O sigui, aquí és on, quan arriba una queixa, doncs es pot individualitzar de dir, ei, a veure, nosaltres al menjador no podem donar un menjar per cada nen o nena, perquè si n'hi ha 400, no podem individualitzar.
Clar.
Però sí que et podem dir què podem fer des de casa per després millorar al menjador, no? I que ja d'entrada, és que si un nen o una nena no arriba amb gana al menjador escolar, s'ha acabat. O sigui, ja no hi ha res. Vull dir,
no farà res, clar. Tot serà, o l'obligues o el respectes, que no té sentit.
Exacte,
no té gana.
Val? I quina és la idea? Respectar-ho? És que si no té gana, doncs ja berenarà més. Val? O sigui, en general, sí que és veritat que tenim població vulnerabilitzada, però en general no tenim nens i nenes desnutrits. Mm-hmm. Val? Tenim nens i nenes malnutrits, però no desnutrits. Sí? Per tant, si no està menjant en aquella menjada, segurament és perquè no té gana. Si un nen o una nena té gana, té gana de veritat i no té un problema de selectivitat alimentària però això és un problema mental, si jo sempre ho dic, si això es menja, no? Que tinc una planta aquí davant, si això es menja, se ho menjaran, no? Però vull dir que ens passaria a tots. Llavors, aquesta obsessió que tenim però en què el menjador escolar s'ha de menjar tot, doncs és que no té per què ser així. Nosaltres, com a adults, no tenim sempre la mateixa gana. No. Imagineu-vos ells i elles que tenen pics de creixement, que ara potser mengen, però la setmana que ve no tindran tanta gana, no? O sigui, no és sempre igual la seva sensació de gana.
Per tant, és important en aquest sentit, el monitor o monitora pot respectar-ho tranquil·lament, que el nen i nena estarà bé.
Pot respectar-ho tranquil·lament, exacte. I sí, i a més perquè la evidència científica, vull dir, ja la poso d'entrada, no? Ens diu que obligar a menjar un nen o una nena no augmenta l'acceptació d'aquests aliments, sinó tot el contrari, augmenta el rebuig. I augmenta inclús la por a aquest espai o al no menjar, no? Per tant, estem parlant de, doncs això, de respectar-ho. Això vol dir que si un nen o una nena no vol menjar, passem d'amb ell o amb ella? No, o sigui, nosaltres podem animar a tastar. Sí? Mm-hmm. I després podem utilitzar, i ja us ho dic perquè ho podeu utilitzar, és que no m'agrada, no? És que això no m'agrada. En un plat hi ha molts aliments. Sí?
Sí.
Què és el que no t'agrada? La tomata, doncs treu-te la tomata i te menges la resta de coses.
Clar.
Val? I ja no deixem amb aquest nen o nena sense menjar. Però és que, clar, hi ha nens i nenes que veuen la tomata al plat i són incapaços de posar-hi la cullera. Perquè si entenem el procés d'aprenentatge de l'alimentació, des de que un aliment està al mateix lloc que un nen o una nena, fins que se'l menja, ha de passar per una interacció de 32 etapes diferents. Plantar-li un plat nou i pensar que se'l menjarà al moment... ser molt optimista. requereix un aprenentatge. I potser nosaltres com a adults, com que ja l'han fet aquest aprenentatge, no ens parem a pensar que ells i elles necessiten un procés. I hi ha nens i nenes que van molt més ràpid i n'hi ha d'altres que necessiten més temps, no? Llavors, dins de no poder individualitzar i personalitzar, doncs sí que d'entrada hem d'intentar, no? Almenys no pressionar, almenys no posar més pressió, no? I no etiquetar. És que no menges mai, és que tu no menges, és que això és motiu d'etiqueta i això és motiu de després de...
Bueno, i de fet ja ets el nano o nana que no menja,
clar,
no?
Clar, i és un motiu també de
assenyalament, potser.
Exacte. Val? I de que se sent malament, no? Per tant, doncs, és això. O sigui, no obligar a menjar, animar a tastar. I la simple pregunta de què és el que no t'agrada del plat? La tomata, l'has tastat? No, tasta-la. Val? Tasta-la. Ja l'he tastat, no m'agrada. Val? Doncs aparta't la tomata, perquè dins d'aquestes 32 etapes que he comentat, interactuar amb l'aliment ja és un passet, i per tant, si s'aparta la tomata, ja està més a prop de menjar-se-la. Avui no, potser en 5 mesos. Val? Però hem de donar aquest espai. Llavors, a vegades és simplement fer una pregunta, sí? Contestar. Després hi ha una altra cosa que és important i que es queixen també els monitors i monitores, que és el soroll. O sigui, hi ha nens i nenes que no poden menjar
per l'estrès del soroll.
Per l'estrès del soroll, no? O sigui, de la quantitat de soroll que, bueno, és
tots
que
cridant o
això ens passaria a nosaltres, clar, també, no? Llavors, clar, això és complicat, val? Perquè al final tenim menjadors que potser tenim 200 alumnes en al mateix temps, no? Menjant, i clar, 200 persones fem soroll.
I tant.
Clar, vull dir, si tu vas a una boda, no? I doncs, 200 persones fan soroll, no? Però aquí sí que és important que com a monitor o monitora no cridis. No cridis.
Col·laborem amb mantenir una mica la serenitat.
Exacte. Eh? Que si t'està dient alguna cosa des de l'altra punta de la taula, vagis allà, t'apropis, baixis la veu, no? I parlis amb una veu més tranquil·la, per no, no? Perquè al final, si estem cridant i jo crido més, no? Doncs al final, tot, vull dir, es desborda, no? I l'exemple. Perquè al final no deixen de ser un exemple.
Han de ser el model.
Exacte.
Naila, gràcies per aquest recull de tips. Penso que seran molt, molt útils. També es poden traslladar a l'àmbit familiar, però
totalment.
També no, per tots aquells persones que estan fent aquest acompanyament escolar, amb aquest recull de l'actitud que sigui positiva, respectar sobretot, no? I que el nen connecti amb la seva sensació de sacietat i de gana, i després amb aquests altres tips, no? d'animar a tastar, que això no vol dir obligar, sinó animar, i mantenir aquest espai que sigui agradable també amb coses com el soroll, que potser a mi, per exemple, no se m'havia acudit. Gràcies com sempre per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres.
Continguts en xarxa.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
Enllà més lluny de les estrelles, a l'altra cara del mirall, on tot és més senzill d'entendre, la porta espera oberta. Un pas i ja el teu cor desperta, un salt i ja no tornaràs. Comptant la màgia és la primera, seguint els teus somnis. Es el teu.